Tanquem ja una campanya electoral de dues setmanes. De fet, la campanya electoral i la política local no acaba de captar l'interès d'una part de ciutadans. És el que s'extreu d'una enquesta que hem fet en aquest programa a poques hores que s'acabi la campanya electoral. Els enquestats ens han dit coses com, per exemple, aquesta.
La política municipal sí que m'interessa perquè ens afecta directament a la població on vivim, en aquest cas a Olot.
Clar que m'interessa. És el meu poble. A mi m'agradaria que fessin una mica més de lo que fan.
Que se está viendo lo que hay, nada más que robar votos y entonces la política no me gusta.
No pas massa. Que s'ha de fer parlar menys i fer més.
El tema polític és com molt subjectiu, de vegades. Doncs és com que poden dir això, però no ho fan mai.
Un cafè i 5 minuts més.
Cap de setmana de cita electoral, aquest diumenge estem tots cridats a les urnes, però realment sabem què comporta anar a votar? Som conscients de quan decidim votar nul o votar en blanc, cap on van aquests vots? A qui beneficien, si és que beneficia algú? Sabem realment quants vots necessita un regidor per sortir escollit? Varia la participació i té efectes aquesta variació sobre la quantitat de regidors que entren en un consistori? Són preguntes que estan a l'aire i que ens formulem cada vegada que ens criden en unes eleccions. Per aquest motiu, des dels 5 minuts més hem volgut fer una guia pràctica. Una guia pràctica del que suposen les eleccions d'aquest proper diumenge. Per això hem convidat el politòleg Joan Urrea, que és professor associat a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Professor Urrea, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola. Què tal, Joel? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos als 5 minuts més. D'entrada, molts ciutadans ja han rebut a casa seva la citació per formar part d'una mesa electoral aquest proper diumenge. Si et criden, professor, estàs obligat a anar a la mesa electoral?
Estàs obligat a anar-hi. I, a més, està molt taxat els casos en què te'n pots desfer d'aquesta situació. O sigui, has de tenir una excusa molt bona i, a més, l'has de fer arribar amb temps i forma, per tant, que l'Ajuntament que et pertoqui, doncs, pugui trobar una persona substituta.
Què passa si a l'hora de la veritat no ens hi presentem? Ens exposem a una sanció si no està degudament justificada la nostra absència?
Sí. Si està citat com a membre de mesa electoral, que hem de tenir en compte que sempre serem membres de mesa allà, en aquella mesa on nosaltres votem normalment, si estem citats i no ens presentem, si s'ha practicat la notificació i no ens presentem, hi ha sancions econòmiques que varien segons la normativa i fins i tot poden haver-hi sancions penals si aquests motius no estan justificats de cap manera.
Què passa amb els suplents? Els suplents han d'estar disponibles durant tota la jornada electoral?
No. Els suplents, a l'hora de constituir les meses, a les 8 del matí, es presenten al col·legi electoral tant els titulars, el president, presidenta i les dues persones vocals, titulars, i les persones suplents, que també serà una per cada una d'aquests membres. Si quan es constitueixi la mesa es pot constituir amb les persones titulars, aleshores les persones suplents podran votar, si volen, i marxar. Si en el cas que no es presentés la persona titular d'aquell lloc pel qual tu has estat nomenat suplent, aleshores hauràs tu d'agafar la titularitat i quedar-te a la mesa.
Anem ja a votar. Anem ja com a ciutadans a exercir el nostre dret a vot. No ens convenç cap de les opcions polítiques que es presenten. Tenim diverses opcions per exercir el dret a vot, però desconeixem quins efectes té sobre el resultat final. Per exemple, tenim l'opció de votar en blanc. Què és exactament un vot en blanc?
Un vot en blanc formalment és dipositar el sobre buit a l'urna. Aquí, en principi, el vot blanc el que estàs manifestant és que tu has volgut formar part del procés electoral, però cap de les candidatures, en principi, no es representa i, per tant, tu manifestes d'aquesta manera que no et decantes per cap d'elles.
A qui beneficia això?
Formalment, el vot blanc com a tal no beneficia ningú. Evidentment, és un vot que no assuma cap candidatura, però nosaltres, el sistema electoral, almenys en les eleccions municipals, que ve regulat a nivell estatal per la LOREC, doncs estableix que tota aquella candidatura que no tregui un 5% del vot vàlid no entrarà en el repartiment de regidors. Això què vol dir? El vot blanc no beneficia ningú, però és vot vàlid. Per tant, per exemple, si en una ciutat tenim 120.000 vots, dels quals aquests 20.000 són en blanc, el 5% dels vots serà 6.000. Si no comptem el vot en blanc com vàlid i, per tant, ens quedem només amb aquest 100.000 vots, el 5% seran 5.000. Per tant, per tu poder entrar a disputar-te regidors, si comptes el vot en blanc vàlid, com és el cas actual, doncs et caldrà 6.000. Per tant, té aquesta influència. Perjudica, més que beneficia, perjudica a aquells partits que estan voltant del 5% que poden jugar-se a entrar o no en el repartiment de regidories. Una candidatura que tingui un 4,99% dels vots quedarà fora del repartiment de regidories i tots els seus vots, podem dir que quedaran perduts.
Entrem en el vot nul, que també és una altra de les opcions que veiem sovint quan es fa l'escrutini electoral. Què significa exactament un vot nul o quan es considera que un vot pot ser nul?
Clar, quan els membres de la mesa electoral obren l'urna per començar a comptar els vots, es poden trobar que hi ha alguna papereta, algun sobre amb paperetes o bé de més d'una candidatura, o una papereta en el que s'hagi marcat un candidat preferent. Penseu que les llistes electorals a Catalunya i en el nostre sistema electoral estatal són llistes tancades i blocades. Això vol dir que el partit confecciona una llista, els ordena i tu únicament pots votar aquella llista tancada. Qualsevol manifestació de preferència per un o altre candidat a la papereta, sigui marcant-lo, fent-li una ratlla, ficant-li un punt, pot ser considerat pels membres de la mesa com un vot nul. I així et faculta la llei electoral a tu com a membre de la mesa per considerar-lo nul. Val? Ens hem trobat a Girona el 2015, el 2011, perdó, Esquerra Republicana no va entrar en el repartiment d'escons perquè crec que en una papereta hi havia una estampeta de senyor Escrivà de Balaguer. Doncs aquestes coses, qualsevol cosa que et faci dubtar de la intencionalitat del teu vot, farà que el vot sigui nul. Per exemple, si tu fiques una papereta de dues candidatures diferents, el vot serà nul. Però si en fiques dues de la mateixa candidatura, en principi tu no dubtes de la intenció, que és votar en aquella candidatura. En aquest cas, el vot serà correcte. Però qualsevol cosa que no sigui un vot per candidatura, que sigui que comporti una alteració de la papereta o que comporti dubtes sobre què vols votar, es considerarà vot. Què representa el vot nul? Bueno, un vot de, segurament, també, una manera de manifestar el teu desacord amb les candidatures presentades, falta de representació, desafecció per les forces que es presenten a les eleccions.
De totes maneres, tot i que el vot sigui nul, nosaltres hem intentat exercir aquest dret de vot. La pregunta és,
sí.
El vot nul compta com a participació?
El vot nul compta com a participació, sí, però no compta com a vot vàlid. Per tant, amb això que hem dit abans, del 5% del vot vàlid per poder entrar en el repartiment de regidories, aquest vot nul no compta. És vot nul. Per tant, és vot que no és vàlid i, per tant, tot i que és un vot que s'emés i que compta des de l'estadística de participació, no és un vot que perjudicarà, diguem, en aquests partits que es queden al 5% dels vots i que juguen entre on.
Estem entrevistant en Joan Norrés, politòleg, professor associat a la Facultat de Dret a la Universitat de Girona, qui hem demanat que ens faci una masterclass, una classe magistral sobre aquestes properes eleccions municipals perquè tinguem molt clar quan parlem de determinats termes, termes com, per exemple, l'abstenció. Què és l'abstenció, professor, i a qui beneficia?
L'abstenció és aquell percentatge de població amb dret de vot que decideix no exercir el seu dret de vot. Per tant, és bàsicament aquell percentatge de població que es queda a casa o que no se sent interpel·lada per les eleccions, perquè també té desinterès, desafecció, és una manera també de representar la teva incomoditat o no estar d'acord amb les llistes que es presenten, i per tant és no prendre part de la contesa electoral. A qui beneficia? Suposo que dependrà una mica del context. Suposo que una abstenció alta, històricament sempre s'ha dit que les abstencions altes, depenent del tipus d'elecció, no és el mateix una abstenció alta a unes eleccions al Parlament, a la Generalitat, al Congrés dels Diputats, a unes eleccions municipals, però segurament beneficiarà els partits nous, beneficiarà les candidatures segurament nouvingudes, que d'alguna manera volen fer-se un lloc en el panorama electoral, i segons com, depèn, si tu tens tu com a candidatura tens el teu electorat desmobilitzat perquè has fet 4 anys que no has complit el teu programa, 4 anys en el que han passat coses que la teva gent no se sent interpel·lada per tornar a votar, doncs si és persones que potencials votants teus que no acaben votant, doncs evidentment et perjudicarà tu.
Més preguntes. Com es calcula el valor d'un regidor en número de vots, és a dir, què val un regidor? Com es fa aquest càlcul per saber exactament, per entrar en un ajuntament, quantes persones t'han d'haver votat?
No hi ha un número mínim que tu puguis dir. Si treus 800 vots, tindràs un regidor garantit. Perquè primer, vetllarà per la participació, però perquè l'assignació de les regidories, dels escons, que diem, no es fa d'aquesta manera. Primer, tenim un percentatge, un total de vots vàlids, que és el vot emesos per candidatures més el vot en blanc. Després tenim la barrera electoral, que és aquell 5%, per tant, a qualsevol que totes les candidatures que hagin passat aquell 5% entraran en el repartiment de regidories, d'escons, val, i a partir d'aquí tu aplicaràs la fórmula d'OM, que és el mecanisme que té el nostre sistema electoral, que podria tenir un altre, però té la fórmula d'OM, per convertir aquell vot en representants. Perquè, per exemple, en el cas d'Olot o en el cas de Ripoll, en el cas d'Olot amb 21 regidories i en el cas de Ripoll amb 17, hauràs de començar a dividir. Tu tens tot el vot vàlid, global, llista les candidatures que es presenten i comences a dividir el vot total de cada una de les candidatures pel número de regidors disponibles. Per tant, en el cas d'Olot, tu agafaràs cada una de les candidatures, posa que et presenten 5 partits, doncs agafaràs els 5 partits, els posaràs en una graella i aquí dalt faràs el número de vots i cada vegada aniràs dividint pel número de regidor. El primer dividiràs per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, fins a 21 en el cas d'Olot, fins a 17 en el cas de Ripoll. Això ho fas amb totes les candidatures. I a partir d'aquí, el que has de fer és anar a triar els residus, els quocients més alts cada vegada. I amb això, tu el que tindràs, agafaràs els 21, si són 21 regidors, 17 si són 17 regidors, els 21 residus, els 22 quocients més alts, són aquelles persones, aquells regidors, que entraran a formar part de l'Ajuntament. Per tant, clar, quan caldrà per entrar a ser regidor? Doncs hauríem d'anar a mirar aquella candidatura última que ha tingut un o dos regidors, que ha tingut l'últim regidor assignat, que el podríem saber després de fer aquesta divisió. Per entrar a l'Ajuntament d'Olot, l'última candidatura que ha entrat ho ha fet amb 900 vots. Aquí tindria la resposta. Has de fer el pensament a l'inversa. És el resultat final, podràs dir, quan m'ha calgut per entrar, no pots saber-ho per avançar.
Déu-n'hi-do, aquesta és la famosa llei d'On. Per què s'ha triat la llei d'On i no una altra?
N'hi ha d'altres. Hi ha una que es diu el mètode Sant Agué, n'hi ha de diverses. I cada una té, doncs, la seva intenció és arribar a la màxima proporcionalitat possible. I per això també s'apliquen filtres addicionals. En aquest cas, per exemple, en el cas dels municipals, s'estableix aquest filtre del mínim 5%, aquesta barrera, per evitar ajuntaments hiperfraccionats, perquè no arribis a tenir moltes candidatures amb poca representació, amb un o dos regidors que dificulti l'hora de majories per aprovar pressupostos, en definitiva, per poder, doncs, governar durant el mandat de 4 anys.
Professor, anem al vot per correu. Com i quan es comptabilitza?
El dia 28... el rebran en algun moment durant el dia a la mesa electoral i es dipositarà a l'urna al final de la jornada. Per tant, quan tothom presencial hagi votat fins a les 8 del vespre, aleshores es comptarà que tot sigui correcte, s'agafarà evidentment, doncs, el formulari de votació que té la mesa electoral, comprovarà que aquella persona li correspon votant allà, que en el sobre hi ha la targeta censal i la papereta, i aleshores el sobre, evidentment, sense obrir-lo, el sobre amb la papereta es dipositarà a l'urna. Aleshores, en aquell moment és quan el vot per correu es diposita a l'urna i després quan es comptabilitza amb la resta de vot.
Una de les coses que no entén moltes vegades la població és com pot ser que la llista menys votada és la que acabi governant en un municipi. Expliquem una mica aquestes aritmètiques que es poden produir en número de regidors perquè tothom entengui aquests pactes polítics que de vegades no són ben entesos.
Clar, a veure, jo crec que l'encant, justament, de la política municipal, de la política en general, és la capacitat d'arribar a acords. Quan, sobretot en un panorama com l'actual de les eleccions de diumenge, que sembla que en moltes ciutats i municipis costarà trobar aquestes majories absolutes, o sigui, cap partit no tindrà majoria absoluta, en el cap Girona, per exemple, doncs caldrà arribar a acords. I serà totalment legítim si s'arriba a la majoria absoluta amb acords entre forces, amb representació, que siguin que puguin, doncs, fer alcaldable, alcalde, una persona que no sigui la persona més, de la candidatura més votada. podrà ser legítim, però poder no ser ètic. Bueno, això ho deixo a la consideració de cadascú, però no és, evidentment, legítim, i el sistema electoral ja està pensat primer, perquè sempre hi ha un alcalde, al final, si no hi ha cap majoria alternativa, i si hi ha una majoria alternativa, doncs que aquella persona pogués ser investit d'alcalde.
Professor Joan Urrea, politòleg, professor associat a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Moltes gràcies.